Ara parlarem amb el nostre jurista de guàrdia perquè ens expliqui el per què no hi ha una oficina bancària oberta totes les hores, com si fos un CAP, per no passar una nit a la presó. Gràcies, Lali.
Bon dia, Mònica.
Bon dia. Joan Queralt, bon dia.
Molt bon dia.
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, és a la presó, ara ho sentíem. Joan Queralt, catedràtic de dret penal, és el nostre jurista de guàrdia tots aquests dies. Com pot ser que si ells disposaven d'una fiança, dels diners per pagar aquesta fiança, 150.000 euros a la nit, no es pogués fer efectiva?
Tot dependria de si la compte és operativa per internet o no.
Ja. És a dir, si els funciona la caixa oberta, per entendre'ns.
Sí, una cosa sí, no? Vull dir, des de casa podem fer ingressos i reintegrament sense problema, sí. Ordenar transferències i ordenar pagaments. Vull dir, aquesta és una compte especial que està al banc, sí. Llavors segurament aquesta compte no està preparada electrònicament.
Per tant, ha passat la nit a la presó. Interessant llegir la interlocutòria de Pablo Llarena. Hi ha hagut, considera, un canvi d'estratègia o de criteri entre l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem?
A veure, aquí hi ha dues coses. Una cosa és l'estratègia del govern i una altra cosa és l'estratègia del Parlament. El magistrat fa tot un pool, un max, amb tot això, i per imputar a Forcadell, és curiós, que retrotreu a la seva època d'activista.
Sí, sí, a les pàgines 20 i 21 sí, parla...
O sigui, ja, ja apuntava maneres, aquesta senyora. Apuntava maneres, perquè ja des de fa molt temps aquesta senyora és independent. O sigui, està castigant concretament una ideologia política, perquè que jo sàpiga, potser el se'ns escapa, l'ANC no ha tingut ni una sola multa per res.
A la pàgina 21, Joan Queralt diu: si consideramos su actuación sucesiva, la investigada ostentó primero la presidencia de la Asamblea Nacional Catalana, desde cuyo mandato perfiló, asumió y comprometió una hoja de ruta que pasaba por la concienciación y movilización colectiva cuya instrumentación se analiza.
Bueno, però és que, ho anem a repetir, és que això és un retorn de lo constant. Sabem, perquè ho sabem, perquè ho diuen les resolucions del Tribunal Constitucional, que Espanya no és una democràcia militant, que qualsevol ideologia pacífica és legítima, i adoptar els mitjans pacífics per aconseguir les finalitats de la nostra ideologia no és inconstitucional. Llavors, si aquesta senyora és independentista, ingressa en organitzacions independentistes i treballa per aconseguir la independència, on està el delicte? Vull dir, és que no pot ser. Què torna a passar? Que com no poden provar, perquè clar, quan la interlocutòria del jutge del Tribunal Suprem de l'Instructor comença a parlar de la violència i l'aixecament, és que és literalment insostenible.
A veure, a la pàgina 14, Joan Queralt diu, d'aquesta interlocutòria de Pablo Llarena, diu... Eso no quiere decir que para que el alzamiento público sea violento resulte exigible que incorpore hechos lesivos y dañosos contra personas o bienes, sino que se manifiesta también el alzamiento violento cuando integra la ostentación de una fuerza y se muestra la disposición a usarla. És a dir, diu, si hi ha intenció...
Diu dues coses que són, per dir-ho suament, inconsistents. Fixi's que m'estic moderant amb el llenguatge. Inconsistents. La primera... que si els independentistes són molts, ja és un perill. Sí. L'ideologia deixa de ser. Si som independentistes o ens agrada o ser vegans, exactament, perquè això es podria aplicar també a altres corrents ideològiques i de concepció del món. Si som independentistes o vegans, però poquets, i això ho fem a casa, a la solitud del nostre dormitori, no passarà res. Ara, si ens ajuntem molts de la mateixa espècie, anem en compte, perquè ser molts ja és un indici de violència i d'aixecament. Dos, vostè no ha fet cap violència, però la podria utilitzar, perquè com són molts, llavors vostè, algú ha amenaçat, algú ha sentit que els moviments independentistes hagin dit i si no ens dona la raó, sortirem al carrer i començarem a tallar caps?
Sí, hi ha en aquest sentit que està dient Joan Queralt un moment d'aquesta interlocutòria Pablo Llarena del Suprem que diu: se entiende así que el alzamiento es violento cuando el levantamiento se orienta de modo inequívoco a intimidar a los poderes legalmente constituidos, bien mediante el ejercicio activo de una fuerza incluso incruenta, bien mediante la exteriorización pública y patente de estarse dispuesto a su utilización por existir una determinación de alcanzar a todo trance los fines que contempla el artículo 472 del Código Penal.
Això és una inferència que fa el magistrat, però absolutament aliena a la realitat. Tot depèn de que siguin molts i que la gent sigui persistent. Ara, llavors, vostès són molts, tenen un objectiu persistent, això ja és una amenaça. I una amenaça no és la violència del tipus. Em sembla que tots hem sentit el professor López Garrigo, diputat a l'època del PSOE, que va pactar, sobretot amb el Partit Nacionalista Basc, a la formulació de l'article 472, i està molt clar el que vol dir violència. Torno a repetir, al segle XX, i anem de més moderna a més antiga, hem tingut quatre rebel·lions. Tejero, el 18 de juliol, amb la tragèdia del franquisme, Galán i García Hernández, a l'any 30, i Primo de Rivera. Això són rebel·lions. Vull dir, no hi ha més rebel·lions que aquestes.
Doncs estem aquí, es diu que els declarants han acatat la legalitat, que accepten el 155, no ho diu pas. El que diu el magistrat Pablo Lamela és que quan se'ls ha preguntat als querellats han dit o em deixaré de dedicar a la política o, si ho faig, acataré sempre el marc constitucional.
Bueno, això forma part d'una concepció inquisitorial de la justícia, és a dir, reconèixer el pecat, demanar perdó i acatar-lo, i després ja veurem si et donem. Això recorda allò, això es feia molt a l'edat mitjana, una d'ells és el famós del Cid, que va exigir jurament al germà del rei perquè que l'havia matat. Vull dir, aquestes coses, en una societat moderna democràtica, són inadmissibles, perquè no podem conformar els pensaments al fur inter de la gent. Cadascú pot pensar el que vulgui, pot fer el que vulgui, és a dir, jo no puc dir, mira, per de certa llibertat has de denunciar la política, o has de fidelitat al 155 i per al 34 o al Codi de Comerç.
Bueno, a tota la Constitució espanyola, en aquest cas, perquè l'article 2 de la Constitució, i aquí hi ha tot l'argumentari de la interlocutòria, es basa en això, doncs no permet, no? No permet trencar la integritat territorial d'Espanya.
Això que diu el magistrat no se li diu la sentència del Tribunal Constitucional, perquè la integritat d'Espanya és perfectament modificable. És perfectament... No hi ha a la Constitució, i això torno a dir, ho ha dit constantment el Tribunal Constitucional, no hi ha un sol precepte, a diferència d'altres constitucions, per exemple, a França és la forma republicana, que és intocable, no hi ha un sol precepte que no es pugui ser objecte de modificació.
Però s'ha de modificar per les vies que contempla la Constitució.
Això és un altre tema.
No, però aquest és molt important.
No, no, ell diu... que no es pot modificar.
Sí, sí.
Que no, es pugui anar pels camins legals, sinó que no es pot modificar.
Vostè, evidentment, ara la presidenta del Parlament és a la presó, fins que no pagui la fiança, evidentment no en podrà sortir. En canvi, ahir també vam saber que els recursos que havien presentat les defenses d'Oriol Junqueras i la resta de consellers i conselleres que són... Alcalá, Meco i també Estremera, doncs no han prosperat. Això vol dir que poden estar a la presó fins quan, ara? Quins recursos tenen?
Abans de respondre això, volia dir una cosa que jo crec que és important. Els sis membres de la mesa, un surt sense cap mida de res, que és el
Joan Josep Nuet.
Els altres quatre surten amb fiances de 25.000 euros que poden recollir aquests capitals en 7 dies,
sí.
I la presidenta del Parlament i presidenta de la Mesa, que surt amb una fiança de 150.000 euros,
sí.
I no diu per què els que més tasca imposa, és a dir, a la presidenta del Parlament, no li dona ni un segon per recollir-los, és a dir, hauries d'anar al jutjat amb una bossa amb 150.000 euros, cosa que, per altra banda, és una cosa que està prohibida, no pots anar amb tants diners al damunt sense un dispositiu de seguretat, i els altres 25.000 euros, és a dir, 6 vegades menys els dona 7 dies. I això no justifica enlloc. La justificació, cadascú, em sembla que és bastant evident, però una resolució judicial... Això ho ha de tenir, aquesta diferència de tracte l'hauria de tenir perfectament justificada. Això s'ha volgut anticipar una pena, cosa que no pot ser mai la presó provisional. O sigui, el magistrat, quan va dictar aquesta resolució, sabia que, com a mínim, la senyora Forcadell estaria una nit a la presó. I això és una pena absolutament innecessària, que no solament innecessària, sinó que no està prevista enlloc. Jo crec que això és molt important dir-ho. Anem a la segona pregunta, o a la primera pregunta que vostè, senyora Terribas, em feia. Sortiran quan els deixin sortir. Resposta intel·ligent, també, no? Això serà quan el Tribunal superior, que és la sala, la que toqui, de l'Audiència Nacional, accepti un recurs o no. Mm-hmm. Però la llibertat és una cosa que es pot anar demanant constantment. O sigui, no causa estat la resolució. O sigui, que si d'aquí dues setmanes...
Poden presentar un altre recurs? Poden presentar un altre recurs.
I després, clar, això... A diferència d'altres parts del procés, la llibertat, si s'entén injustificada, la denegació de la llibertat, si s'entén injustificada, és autònoma de la causa i pot anar al Tribunal Constitucional. I podríem tenir que si va al Tribunal Constitucional i el Tribunal Constitucional diu no hi ha vulneració, anés a Estrasburg, i que poguessin tenir una resolució d'Estrasburg sobre la llibertat deguda o indeguda abans que de la causa principal.
Sí. Jurista de Guàrdia, i una última qüestió. El Partit Popular ha anunciat denúncies davant de la Fiscalia de Menors per l'ús de criatures, en les protestes de la vaga general d'aquest dimecres. Això pot prosperar?
A veure, torno a dir el que dic sempre que em fan aquestes preguntes. Fa un any hagués dit una resposta, ara no dono cap, perquè com això queda gravat, després no vull que la gent se'm tiri a sobre. Sí. Perquè ara fer pronòstics és absolutament inútil. No, sí. Ja no suïcida, és inútil. Sí. Jo aquestes fotos que he vist, voldria veure on estan aquestes fotos. Un, perquè potser estan en una carretera tallada, però 20 quilòmetres després de la barrera, per exemple, no? Segona cosa, no està prohibit portar menors a les manifestacions. Jo vull que em diguin a quin article, de quina llei està prohibit. És més, els menors tenen dret al dret de manifestació segons la llei del menor. Amb la qual cosa, això, el primer de tot, s'ha de veure aquestes fotos, perquè, clar, això és un muntatge molt cridaner. Mm-hmm. Això és un muntatge cridaner, però s'ha de posar i després saber si és d'aquest dia o és d'un altre o és un pur muntatge. Mm-hmm. Cosa que, veient les fonts, no seria cap cosa extravagant pensar.
Jurista de Guàrdia, Joan Queralt, moltíssimes gràcies per ajudar-nos.
Molt bé, bon dia.
Que vagi bé.